El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EFM.
Bienvenidos a la Cosme FM, tu ventana radiofónica en el Prat Ràdio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Cosme FM.
Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
En la Cosme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
Loco. ¿Tú eres perfecta?
No ho sé.
¿Y tú?
Pues claro que sí.
¿Y tú que eres perfecta?
¿Pero ni algo perfecta?
No ho sé.
Claro que no.
¿No?
No, no hay ningún perfecta.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
¿Qué opinas de Plan B?
Mira, yo me alegro mucho de que me hagas esa pregunta, porque tengo una opinión muy fundada y fundamentada sobre Plan B.
A mí me parece un gran programa, te lo digo en serio. Además estáis muy taraos, que eso es lo que mola.
Pues para mí Plan B me parece un programa súper necesario.
Pues Plan B es maravilloso, es uno de los mejores programas que hay. Yo siempre lo escucho, de hecho, tengo mi hueco los miércoles guardado para escucharos porque no me lo pierdo.
Pues ya lo sabes, cada miércoles de 9 a 11 de la noche, Plan B.
Me gusta el viento, me gustas tú, me gustas.
Cada matí de 9 a 1, tot el que passa al Prat t'ho expliquem aquí, a Planeta Prat.
Planeta Prat.
Moment per apropar-nos a la història local amb aquest espai Història Inacabada de la mà de Pau Rodríguez Cabanac.
Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes.
Avui tractem un edifici amb una història singular pels usos i les dues localitzacions que ha tingut. Actualment té el seu protagonisme durant la Fira Avícola i pels possibles usos museístics que s'han anunciat recentment. Però cal remuntar-nos als inicis del segle XX per entendre el seu origen. Soc en Pau Rodríguez Cabanac i en aquest capítol d'Història Inacabada parlarem de la Granja de la Ricarda. L'any 1901, el fabricant tèxtil Manuel Bertran i Salses compra la finca de la Ricarda al seu amic Pere Arús i Cuixart, el qual reserva aquesta finca a ser amortitzada per caçar. Més enllà de l'ús recreatiu que conferirà a les 350 hectàrees, la família Bertran veurà en aquesta zona una oportunitat de negoci. Amb els precedents dels terratinents Jaume Casanovas i Ferran Puig, que revolucionaran l'agricultura, en l'ovingut Bertran es proposa deixar la seva empremta en el camp pretenc. Una de les inversions del Bertran, per tal de diversificar les seves activitats cotoneres i sucreres, va ser aprofitar la gran demanda de llet que reclamava la ciutat de Barcelona. La seva nova finca al Prat li va servir per explotar aquest nínxol. L'any 1908 trobem les primeres obres per bastir una macrogranja, ideada sobre els conceptes de modernitat i eficiència. La vaqueria s'estructura en dues plantes rectangulars, unides per un edifici principal i tres torres, amb teulades a dues aigües. Al nord de l'edifici s'adossarà la masoveria, que servia d'habitatge i magatzem. Construïda sobre pilars i arcs elevats degut a les inundacions, l'estructura va seguir un planejament en què la higiene, l'eficiència eren el pal de paller. Estructura metàl·lica als estables, calefacció sota terra, murs dobles que servien de llant tèrmic, cambres d'aire a les teulades per afavorir la ventilació, parets enrajolades i moltes més innovacions tècniques. No obstant això, cal contextualitzar la granja amb la gran finca. Les collites de farratge, mongetes i pastanagues que donava la finca es transportaven a la granja a través d'un carrilet que recorria la propietat. La gran productivitat de la vaqueria es deu a aquestes innovacions i característiques. Amb una sala d'embassament i filtració i un subministrament d'aigua a 17 graus, la consigna d'Ocell Bertran fou aconseguir la llet pura i neta amb el mètode tradicional, obviant les noves tendències de pasteurització de la llet. Les prop de 200 vaques suïsses i holandeses gaudien d'un benestar inèdit per l'època. Això encaria el producte i va causar que passés a formar part de les joies que l'Institut Agrícola Català de Sensida i la família Bertran exposaven amb el concepte de modernitat. La granja de Ricarda és una barreja d'estil modernista i noucentista, fet de que donen fe tant les estructures com els petits detalls del complex. Els pares d'aquesta obra van ser en Josep Monés i Gené, mestre d'obres, Francisco Bastó Sansart, arquitecte, i Joan Torres Guardiola, dissenyador. La vaqueria, amb una cinquantena de treballadors, i en Pau Vila Espinós al capdavant, arriba a produir 1.500 litres de llet al dia. Col·lectivitzada per la CNT i l'UGT durant la guerra, un cop la recuperen els Bertrans, la vaqueria funciona fins als anys 70. Adquirida per AENA l'any 1992, la consolidació de la tercera pista d'aeroport comportarà el seu enderroc. No obstant això, una de les compensacions per l'ampliació va ser reconstruir parcialment l'edifici, el camí de Calcilla, on la trobem actualment. Cedida per AENA a l'Ajuntament l'any 2010, el pla d'usos de la vaqueria ha anat canviant al llarg del temps. Inicialment, es plantejava que fos la seu d'un museu del Prat. Ara, és seu de la Fira Vic, de la Plec de la Tartana i en diferents fires i actes esportius. Jo vinc d'una lluita que és sorda i
constant. Poc més de 2.300 persones ja s'han subscrit a l'Ambici, la bicicleta compartida metropolitana.
El nou autobús entre el Prat i l'Hospital de Bellvitge entrarà en funcionament.
La Carxofa Prat torna a ser una vegada més la protagonista.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza.
T'agrada la ràdio, però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al mar o Simple Política, Girem el món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més a El Prat Ràdio Més.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
Cada sábado, en el Prat Radio, de 2 a 4 del mediodía, llega Dimensión Divertida, la música variada y de fiesta para toda la familia. Escucha la mejor selección de música nacional, internacional, latina, flamenquito y el mejor dance en Dimensión Divertida. Recuerda, con Juan López tienes la fiesta asegurada. Los sábados de 2 a 4 del mediodía en el Prat Radio.
Dimensión Divertida 91.6, todos los sábados con Juan López.
Planeta Prat.
Tot seguit l'espai de divulgació científica al POU de la xarxa.
Continguts en xarxa.
Avui al podcast de ciència al POU de la xarxa volem parlar d'un estudi conjunt entre l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona i la Universitat Pompeu Fabra perquè ha relacionat el virus intestinal Mycorrhizae amb l'addicció al menjar i l'obesitat. En concret, la recerca dels investigadors revela que aquest virus provoca alteracions a dos neurotransmissors que són els encarregats de regular la sensació de sacietat. Fins ara, les investigacions s'havien centrat en els bacteris, però aquesta troballa posa de manifest que altres microorganismes, com els virus, també influeixen en l'equilibri de la salut intestinal i en conductes relacionades amb la nutrició i el metabolisme. Per parlar-ne de tot plegat, avui al POU comptem amb el doctor i la persona que ha liderat aquest estudi, l'investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, el doctor Jordi Maineris Perxac. Primer de tot, doctor, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Hola, moltes gràcies a vosaltres. És un plaer estar aquí.
Primer de tot, doctor, m'agradaria que ens expliqués què és exactament aquest virus i com afecta a la microbiota intestinal.
Bé, aquest virus, sobretot és important, primer destacar que és un virus que es troba a la nostra microbiota. És a dir, no és una infecció, com moltes vegades gent pensa. És un virus que és un bacteriòfag, que això vol dir simplement que és un virus que s'alimenta de bacteris. Sí, aquest virus sempre el tenim a la nostra microbiota, no és cap mena d'infecció. Habitualment conviu amb nosaltres, com si diguéssim. Llavors, el que vam trobar nosaltres és que persones que tenien nivells més elevats d'aquest virus en el seu intestí tenien més addicció al menjar.
Mm-hmm. Exactament, comentava la doctora, no?, que és un virus que el tenim, no?, a dins nostre, que conviu amb nosaltres. Com afecta en aquest sentit a la microbiota intestinal?
Bé, doncs, tenim molts virus, realment tenim molts bacteriòfags, no?, que conviuen amb nosaltres, perquè nosaltres a l'intestí tenim moltíssimes bactèries. Llavors, aquests virus, per sobreviure, s'han d'alimentar de bacteris. Llavors, aquest virus infecten aquests bacteris i d'aquesta manera també poden arribar a canviar la composició que tenim dels nostres bacteris a l'intestí. Realment, el que fan és això, alimentar-se d'aquests bacteris. Llavors, poden canviar la composició fent-ho d'aquesta manera.
Uh-huh.
És el mecanisme que tenen, com si diguin, per sobreviure.
D'acord. I en aquest sentit, doctor, quina relació té aquest virus amb l'addicció al menjar, que és una mica, no, el que ha centrat aquest estudi que heu presentat?
Nosaltres, el que vam trobar en tres grups totalment independents de persones, el que vam trobar és que, analitzant així tota la microbiota que tenia el nostre intestí, només hi havia una família de que era aquesta, els Mycorrhizae, que es trobava associat a l'addicció al menjar consistentment en totes les cohorts. O sigui, era l'única, de totes les famílies que hi havia de bacteris, de virus, etc., l'única que vam trobar que reproduïa en aquests tres grups independentment de persones associats a més addicció al menjar eren aquests virus. I llavors, com tu has explicat molt bé al principi, el que vam veure és que aquests virus alteraven els nivells de dos neurotransmissors, que són la serotonina i la dopamina, que està molt, sobretot la dopamina està molt ben descrit, que està involucrat en tot el tema d'addiccions. Ja no parlo d'addiccions al menjar en concret, sinó tot el tema d'addiccions en general. Hi ha una alteració en els nivells de dopamina i veiem que aquest virus precisament actuava alterant els nivells, no de dopamina en concret, però sí del precursor de la dopamina, que és la tirosina.
Mm-hmm. Doctor, també explicàvem a l'inici que sobretot les investigacions al principi s'havien centrat molt en els bacteris, però en aquest cas, no, també es posa de rellevant. Per què és important estudiar els virus en aquest sentit?
Una altra manera, realment és molt important, per començar, perquè els virus són l'entitat biològica més abundant que hi ha al planeta. El problema és que la majoria d'estudis, jo diria que més del 99% dels estudis que s'havien fet fins ara investigant microbiota se centraven en bacteris. També el fet és perquè fins ara no tenien tècniques a punt perquè poguessin centrar-se en estudiar el virus, però la majoria se centraven en bacteris. Però realment la nostra microbiota, a part de tenir els bacteris, tenim els virus, tenim fongs, tenim paràsits, tenim altres membres de la microbiota que fins ara no s'havien estudiat, i realment és important estudiar-los perquè potser ens centrem en bacteris, però com he comentat abans, els virus aquests s'alimenten de bacteris. Llavors, una manera com pot canviar la nostra composició de la microbiota intestinal és precisament a través dels virus.
Mm-hmm. Doctor, explicava també que aquest virus no estaria influint en alguns neurotransmissors de la serotonina i la dopamina. Com aquestes, tant la serotonina com la dopamina, doncs, influeixen en el control de la societat i també del benestar general d'una persona?
Tant la serotonina com la dopamina, segurament a molta gent li sonaran, i moltes vegades coneixen com les hormones de la felicitat. Llavors, el que està molt descrit, com he comentat abans, en temes d'addicció, és que tot el sistema de recompensa que s'activa en el cervell quan hi ha temes d'addicció involucra sobretot el tema de la dopamina. Normalment, quan comencem a menjar un aliment, s'allibera dopamina al cervell que ens dona la sensació aquesta de benestar. Llavors, tot això al final acaba portant a l'addicció perquè cada vegada necessitem més, etc. Llavors, el virus actuava sobretot alterant aquests nivells del precursor de la dopamina. I també vam veure que també hi havia alteracions en el tema de la serotonina. És a dir, que no està tan descrit que està en el tema de l'addicció, però nosaltres vam trobar que hi havia una interacció bastant consistent entre tot el que era el precursor de la serotonina, que és el tema del triptòfan, el precursor de la serotonina, que és la tirosina. Llavors interactuaven molt consistentment. I llavors això, el que vam fer és per veure com actuava tot això, perquè en els humans no podem agafar el cervell, és mirar què passava amb ratolins. Perquè el que vam fer és agafar microbiota de pacients que tenien alts nivells d'aquest virus i microbiota de pacients que no tenien virus. Llavors vam veure que quan transferíem la microbiota dels pacients amb alts nivells de virus en els ratolins, aquests ratolins desenvolupaven addicció al menjar. Llavors, estudiant el cervell d'aquests ratolins, vam veure que precisament aquests que desenvolupaven addicció al menjar perquè rebien aquesta microbiota que tenia nivells d'aquests virus elevats, tenien aquestes alteracions a nivell del metabolisme de la serotonina i de la dopamina.
Mm-hmm. Doctor, també ens explicava abans que la dopamina està vinculada, no, amb tot el tema de les addiccions, no només amb el del menjar. En aquest sentit, voldria preguntar-li si hi ha diferències entre l'addicció al menjar i altres tipus d'addiccions.
Hi ha diferències, però sí que és veritat que també hi ha moltes similaritats. De fet, tot el sistema que s'activa en el cervell d'àrees o regions concretes del cervell involucrades en l'addicció, parlo en l'addicció a drogues, tot el sistema de l'estriat i del prefrontal còrtex, etcètera, tot el sistema de recompensa que s'activa durant l'addicció a una droga també s'activa, les mateixes àrees també s'activen durant quan hi ha tema d'addicció al menjar.
Mm-hmm. Doctor, explicava una mica també ara, no, com s'ha desenvolupat l'estudi en el qual s'han utilitzat aquests ratolins per veure, no, com canviava el seu comportament. Entenc que això és una primera fase de l'estudi i que quins serien els propers passos a aprendre ara que ja s'ha fet aquestes primeres investigacions amb ratolins?
Bé, nosaltres realment hem fet investigacions amb ratolins, també amb mosques de la fruita, on també veiem resultats similars. I el que sí que sabem és que aquest virus està relacionat amb aquestes alteracions en el metabolisme d'aquests neurotransmissors. Però realment, exactament com ho fa el virus, això sí que no ho sabem. Llavors, el que volem intentar investigar una mica més a fons ara és quin és el mecanisme, és a dir, exactament com funciona aquest virus, perquè nosaltres només hem trobat que amb aquest virus s'alteren això, però com, a través de com funciona, encara no ho sabem. Llavors, el següent pas que nosaltres ara volíem veure si podíem identificar-ho.
Mm-hmm. Entenc, doctor, que això, no, que explicava, que ara és veure com actua aquest virus per després, entenc, intentar donar algun tipus de resposta, no sé si amb algun tractament, per a persones que tinguin aquest virus, entenc, més present i que pugui provocar aquesta addicció al menjar, no?
Sí, exacte. Aquesta seria la idea, no?, de poder actuar d'alguna manera. El principal problema que hi ha amb aquest virus és que s'ha vist també que, això només en ratolins, s'ha vist que si es dona una dieta alta en greix, aquests virus augmenten. Per tant, nosaltres hem trobat que aquests virus també el que fan és que provoquen addicció al menjar. Llavors, és com un cicle viciós que és difícil de trencar. Llavors, hi ha mètodes basats en CRISPR, que bueno, són tot tècniques molt novedores que realment estan en investigació, que es podrien fer per editar genèticament aquests virus perquè no desenvolupessin aquestes coses, però això és complicat. Però el que sí que vam veure, i que també vam comentar aquí, és que seria un potencial tractament, és que vam veure que aquest virus estava associat a tenir nivells més baixos d'un compost que deriva del triptòfan. Era un àcid que té àcid antralínic. I llavors vam veure que això, els pacients que tenien nivells més alts d'aquest virus tenien nivells més baixos en sang d'aquest àcid antralínic. Llavors vam pensar, potser si podem recuperar aquests nivells d'aquest àcid, que estan disminuïts degut a aquest virus, podem combatre l'addicció al menjar. I de fet vam fer un altre estudi amb ratolins en què vam suplementar aquest àcid i vam veure, precisament suplementant aquest àcid en els ratolins, els ratolins desenvolupaven menys addicció al menjar. I es tornaven a... ho feien modificant un altre cop el metabolisme d'aquest de la serotonina i de la dopamina. I això ho vam validar també, per exemple, amb mosques de la fruita. Suplementant-lo, també veiem que tenien menys addicció a l'etanol. Les mosques de la fruita sí que és veritat que no hi ha un model per determinar addicció al menjar, però sí que tenen preferència per l'etanol. I llavors es pot estudiar addicció d'aquesta manera. Doncs també suplementant aquest àcid, les mosques també tenien menys addicció a l'etanol, i quan modificàvem a les mosques el sistema de la dopamina, l'inhibíem, com si diguéssim, llavors vèiem que aquest àcid no tenia aquest efecte protector. Que això ens mostrava una mica que aquest àcid precisament interactuava un altre cop amb el sistema de la dopamina, que és el que havíem comentat que estava molt descrit amb el tema de l'addicció.
Doctor, i ja per acabar, no sé com consideren aquest estudi, aquest descobriment, i si creuen que d'alguna manera podria canviar la manera com actualment s'aborda l'obesitat i les addiccions al menjar.
Home, fins ara, el que està clar és que fins ara no hi ha un tractament per l'addicció al menjar. Tots els tractaments que hi ha fins ara, com si són intervencions allò psicològiques per intentar que la gent... intenti no menjar tants aliments rics en sucres, alts en greixos, etc. Però així un tractament en si de donar un suplement, donar un compost, no hi ha absolutament res. Llavors nosaltres veiem, per exemple, el fet aquest de modificar la microbiota a través de modificar els nivells d'aquest virus, o aquesta suplementació que podríem dir amb aquest àcid que hem trobat, tot i que està en una fase molt preliminar, perquè només s'ha tastat en animals, llavors s'hauria de, per fer-ho en humans, s'han de fer estudis de toxicitat, etc. Però podria ser una alternativa a una malaltia, com dèiem, a una addicció que fins ara no té cap mena de tractament.
Doncs Jordi Maineris Perxacs, doctor i investigador de l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i haver-nos explicat en profunditat aquest estudi.
Moltíssimes gràcies a vosaltres i per l'interès en la nostra investigació.
Continguts en xarxa.
Avui entra en vigor l'estat de preemergència per sequera que va aprovar fa tot just una setmana la Generalitat a l'entorn metropolità.
El Capri s'ha vestit de gala per acollir la preestrena de la imatge permanent, el primer llargmetratge de la pretenca Laura Ferrés i que va rodar de forma íntegra al Prat.
La votació no ha tingut sorpreses i totes les forces polítiques han revalidat la presidència de Sánchez.
Música, cultura, esports, entreteniment... Tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'EU.
La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
Octava temporada de Mate, Tango y Folclore. todos los miércoles, 15 horas, aquí, en el Prat Radio.
Són 2:12.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, els parla Luis Rodríguez Alonso. El director, productor i exhibidor pretenc Fermí Marimón, ha mort aquest dimecres. Nascut al Prat l'any 32 i vinculat al corrent del cinema amateur al municipi, va